Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarrig.
Bona tarda a tothom. Sigueu molt ben retrobats just a la pàgina 107 del programa de literatura de Ràdio Montblanc en col·laboració amb l'associació literària L'Escarrig. S'acompanyen, com sempre, en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui a la pàgina 107, la literatura infantil i juvenil. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Pep, com estem?
Com estem?
Bé, home, bé.
Avui el tema, literatura infantil i juvenil, tu que
molt
tractes amb preadolescents i adolescents, és un tema que hem de cuidar molt, no? Bons models literaris, perquè hi hagin amb ganes, perquè si no aconseguim futurs lectors ara, després serà molt difícil, no?
Doncs si no, t'imagines perdre la lectura com a manera de passar,
sí,
el temps o viure o
sí, clar,
créixer, potser també, no?
Nosaltres som part interessada, no? Però nosaltres pensem que qui no llegeix s'ha perdut una part essencial dels plaers de la vida i de les possibilitats i de les potencialitats de la vida, no?
Sí, ara me recordo una frase del Che, Pep, que diu: un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar, diu.
Correcte, correcte. I vaig estar en una conferència fa poc sobre Finlàndia, i a Finlàndia es va tenir que espavilar molt per interpretar els textos bíblics, per deixar-ho a la seva manera, i això va incentivar la lectura, i d'aquesta manera ara aquest poble és un poble molt avançat amb el sistema educatiu, però globalment, el sistema educatiu que consideren ells que és el sistema familiar.
Com a resultats, no?
Ah, exacte.
Ja mirant, després d'un temps d'implantar un sistema educatiu, veus uns resultats i funciona o no funciona, segueixes o no segueixes, no?
I li funciona.
Doncs sí, sí.
El nostre tècnic, que sempre està amatent a tot, potser ens podria presentar, volíem fer com una petita introducció,
sí,
que hem trobat que ens agrada molt, d'importància de la literatura infantil, on hi ha unes claus que ens agraden molt perquè no tracten sols un tema, normalment es tracta de la literatura infantil, s'associa amb el conte, i llavors es tracta molts temes i globalitat, o sigui, fan una síntesi molt acurada del que entenen per literatura infantil.
Vinga, escoltem-lo, doncs, Pep.
Hola, bienvenidos una vez más. Desde Inaya hoy os vamos a hablar de la importancia de la literatura infantil. Desde edades muy tempranas es muy importante sensibilizar a los niños hacia la literatura a través de recursos como el cuento, el teatro, la poesía, los trabalenguas, las adivinanzas, las canciones de corro, de falda, todo este tipo de recursos. El teatro, por ejemplo, conecta al niño con el mundo del arte, le abre las puertas de la sensibilidad estética y de su capacidad de emocionarse, de reír, de llorar, de vivir otros mundos. No solo desarrolla la reflexión, el pensamiento, sino también tiene un elemento lúdico, es divertido. La poesía, sin embargo, aparece en el niño desde que nace, en forma de canciones de cuna. Y no solo tiene ese elemento lúdico, sino que hay estudios que lo relacionan con el desarrollo del lenguaje. Pero sin lugar a dudas, el recurso más utilizado y más accesible es el cuento. El cuento tiene una gran parte de fantasía y de imaginación. Esto es algo que el niño que está escuchando percibe y se va desarrollando dentro de él. Esto quiere decir que el niño, cuando escucha un cuento, se va imaginando la historia, va poniéndose en el lugar de los personajes y va teniendo sensaciones muy parecidas a las de los protagonistas. Es por ello que el cuento es muy beneficioso a la hora del desarrollo de la imaginación y del sentido de la percepción y de la sensibilidad. Los cuentos infantiles tienen unas características muy específicas. Son claros, son simples, son cortos, son pausados pero a la vez fluidos y tienen una comprensión muy fácil. Y no solo desarrollan en el niño esta comprensión, sino también la capacidad de comunicación, aumenta y desarrolla el vocabulario. Para los niños más pequeños, para los bebés, los cuentos más recomendables son los que son de tela, los que son blanditos, de dimensiones reducidas para que ellos los puedan manejar bien. Son muy importantes también a estas edades las canciones de falda, los juegos de falda que hacemos con ellos, las canciones que también sirven para reconocer las partes del cuerpo. Para los niños de 1 o 2 son muy recomendables los cuentos de tapa dura. Ya podemos utilizar cuentos con páginas y siempre es muy importante que predomine la imagen al texto. con ilustraciones de todo tipo. Los temas más destacables en esta edad son los que están relacionados con los animales y los que recuerdan a las acciones de la vida cotidiana. Los niños de 2 y 3 años ya pueden disfrutar de historias pequeñas, cortas, también relacionadas con los animales y con situaciones de su vida cotidiana. Mientras le narramos y le contamos el cuento, podemos invitarle a que exprese y dé su opinión en cuanto a la historia. La literatura infantil en los niños de 3 a 6 años ya sí que es más compleja. Todavía es muy importante la ilustración, porque les hace llamar la atención y seguir la historia. Puede haber algo de texto, pero algo muy corto, muy sencillo, que sea sonoro, que sea agradable. La trama y la historia, además de compleja, va a tener siempre la misma estructura. Presentación de personajes, suceso, que pasa, y final feliz. Siempre recordad un final feliz. En próximos vídeos podemos ver tipos de cuentos. Os esperamos de que os haya gustado y recordad, poneros siempre en lugar del niño.
És unes consideracions que abarquen, normalment sí. Associem la literatura infantil al conte, però hi ha el teatre, hi ha la poesia, hi ha les cançons, hi ha tota una variada de gamma que poden fer que el nano agafi gust per la lectura. No?
Sí, són coses que, vulguis que no, amb tanta pantalla per tot arreu, s'han anat perdent d'arreu, no? Perquè aquestes coses les veies al carrer, Pep, tot això que m'acabes de dir.
Sí, correcte.
Tot
correcte.
Això ho veies al carrer, ara, com que si no és com en ocasions puntuals, costa molt més, no?
Sí,
perquè... Abans aquest tipus d'art pel carrer era com més espontani, fins i tot.
Exactament, i començava, aquest llavor començava, arrelava des del carrer. Ara, sí, sí. Ara potser les maquinetes ja estan sí, substituint sí. Una miqueta tot això, no?
Sí, sí. Però està clar que és important que els xiquets desenvolupin tota una imaginació, no? Que empatitzin en personatges, que es posin en situacions alienes.
Correcte.
Tot això sempre és interessant.
Correcte, correcte.
Tant per nens com per adults, també.
Per adults.
Una etapa de formació...
Sí, sí, perfectament.
Hem de fer personetes, no, Pep?
Perfectament. I sempre des de la pàgina 107, ja sabeu que ens agrada fer cànons, o sigui, fer una mica de propostes, ho vam fer amb literatura de terror, amb cinema, farem una mica de propostes, això és sempre subjectiu perquè, clar, cadascú faria un llistat diferent dels llibres que recomanables, dels llibres imprescindibles per infants, no? Nosaltres hem fet una proposta d'uns 15 títols que ens agradaria fer-vos arribar, a veure si esteu d'acord. Un llibre de referència, per exemple, és Matilda, de Roald Dahl. Aquesta tota una generació ha vibrat d'alguna manera, s'ha fascinat amb aquesta nena, enamorada dels llibres, rata de biblioteca, maltractada pels pares. És un clàssic ja. Un altre clàssic és Pipi Calces Largues, de la sueca Astrid Lindgren. Aquest llibre, malauradament com tots els llibres, es va popularitzar gràcies a una sèrie televisiva. Tu, Sergi, em va agafar una mica gran, no? Pipi Calces
sí,
Largues.
Sí, sí, bueno, però Matilda em va agafar de ple, ja t'ho dic ara,
Sí?
Sí, sí, de fet, el llibre me'l van fer llegir a l'escola, o a l'institut, no me'n recordo,
sí, sí.
I la pel·lícula, me'n recordo que me la vaig gravar allà amb la cinta de vídeo quan sortia a la tele i parant la publicitat.
De Matilda també hi ha pel·lícula, no recordava.
Sí, 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 doncs sí, 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 sí. I està molt bé, eh?
Et va entrar, Matilda? Et va entrar bé?
Molt bé, m'ha agradat molt.
La vas llegir perquè infantil o...
No, home, és un conte, és un llibrot, per nens, penso jo. Ja, jo començo a ser, penso jo, cap a 10, 12,
10, Matilda. 10, sí, 10, sí. 10, 12 anys, Matilda.
Diria que és una novel·la infantil, Matilda.
Sí, sí. I la Pipi, no sé si has llegit el llibre o has vist la sèrie.
No, això, he vist la sèrie i aquesta imatge m'acompanyarà tota la vida.
La Pipi, no? I el cavall. Amb el cavall, el pequeño tío, vull dir, una sí, nena sí. Anàrquica. Vull dir,
el mico.
A veure, és una sèrie, pensa, Sergi, políticament molt incorrecta,
Doncs sí.
És una nena que es nega a anar a l'escola, que viu d'una manera autònoma, amb una nena, no un nen, una nena que viu d'una manera autònoma, no vol anar a l'escola, vull dir, té un tresor allà que va vivint d'allò, vull dir, és una sèrie que al seu moment, tenia els seus detractors
sí, sí,
també,
és potent la història,
sí, sí.
El missatge és potent.
Sí, sí, el missatge és potent. Llavors també es considera com a clàssics el conte de Nadal, Charles Dickens, Ostres. La llei del tresor, però estan en el cànon de literatura infantil, però ja són contes o novel·les que travessen la franja.
El conte
no?
De Nadal, me'n recordo, aquest me vaig llegir de petit aquest moltíssimes vegades, ni me'n recordava ja.
Sí,
ja
sí.
M'estic recordant de l'edició dels dibuixos que hi havia, supertenebrosos, me'n recordo.
Sí, correcte. Sí, sí,
sí, sí,
sí. Sí, però ja travessa la franja aquesta de literatura infantil, juvenil, sí. Per adults, vull dir, pràcticament és... Això ho travessa tot, no?
Sí, sí.
Ja trenco una mica esquerres, no?
La Isla del Tesoro és la que li regala el profe al Gorriona a la Llengua de les Mariposes.
És correcte.
Li dona a llegir aquest llibre.
Sí, que havíem comentat, no?
Sí, sí, tant.
També com a cànon que hem trobat d'alguna manera que està a tots els cànons, les 20.000 llengües de viatge submarino del Jules Verne, també per infants i a més per adolescents, no? Són llibres ja densos, no?
Sí, sí.
Però els consideren també literatura infantil, no? La sèrie El 5 del Brighton, no sé si la coneixes.
Sí, Los 5, i tant.
Los 5.
Jo el conec en castellà, això.
Los 5, sí.
I tant,
sí.
I tant.
Sí, sí.
També, però això ja era com una sèrie, no? De llibres.
Sí, una sèrie de llibres que jo no els he llegit, eh? Però,
algun potser sí.
Però diu que van enganxar força al seu moment.
És que em sembla que era un aire detectivesc.
Sí.
Casos així entre els amics i...
Sí, no, que creaven, sí, per això estava el cànon, no? Perquè és dels que crea una mica d'això, no? Harry Potter o del Rowling. Harry Potter és partidari de Harry Potter, t'agrada la història de Harry Potter?
No hi he aprofundit massa, tampoc, no sé, és que a mi em passa amb històries noves que veig molt Tolkien a tot arreu, amb aquesta mena d'històries així, veig molt Tolkien,
sí,
i veig com...
Sí,
i és una cosa que em passa amb molts contes actuals, sobretot,
sí,
que és com
sí.
Si s'hagués decodificat no fa massa, no? El funcionament d'un conte, no? Del desenllaç, del nus,
de
la presentació de personatges i situacions i tot
això, no?
I penso que algú ha descodificat això i ja s'utilitza de maneres, de vegades, gens sutils, diria jo.
Exacte.
És el que vull dir?
Sí, pràcticament...
A mi em costa trobar. Jo tinc molts contes infantils a casa perquè, mira, una vegada la meva xicota es va trobar un contenidor, els vam agafar i de vegades que tinc així filles de cosines o tinc nens per casa, doncs m'agrada, no? Donar-li contes i això.
Sí, és un plaer donar un llibre a un infant.
I els agrada, perquè amb els dibuixets i tot això... Doncs veig això, que els contes dels germans Grimm, per exemple...
Sí, que després els comentarem, no?
D'una profunditat i un simbolisme que al·lucina.
Exacte.
I aquí fas que els nens
volin
això.
És aquest l'havíem deixat pel final, no? Perquè és el clàssic dels clàssics.
Sí, el posava d'exemple, clar.
Sí, no, és que els germans Grimm és el clàssic dels clàssics. El clàssic dels clàssics. També hi ha, per mi, un llibre de referència, que és l'Alicia en el País de les Meravilles, no?
Sí.
Aquest, per exemple, Lewis Carroll, aquest llibre és un cant de la fantasia, la imaginació, és un llibre brutal. Vull dir que, o la pel·lícula o el llibre, quan tots els infants l'han de llegir, no? Perquè a més, entra en el surrealisme, no? Vull dir, crea aquests elements onírics, crec que són molt potents, no?
Desperta tots els sentits per un nen, això. Imagina't ser un gegant, imagina't ser una formiga,
sí.
Imagina't...
Sí.
Ostres, tot.
Sí. Després, aquest jo no la conec, Mujercitas, d'Alcott, una sèrie que es veu que també va tindre la seva època.
Sí, em sona, sí.
Madrid o Gafotas, aquest sí, de l'Olivira Lindo.
L'imbècil i tot, sí.
Sí. Aquest també era... va destacar perquè també políticament molt incorrecte, no? Vull dir, un nen des de barriada, amb un llenguatge groller, vull dir, tot això. Que en el fons als nens els agrada això també, eh?
Sí, home... A part, jo penso que era un retrat, no et diré fidedigne, però sí un retrat una mica caricaturès, no? D'una realitat que existia, existeix, i a la infància en aquest país, no?
Sí.
Era com a molt... Bueno, amb l'humor, no? Que també caracteritza Espanya, també.
Sí, és un retrat i d'un barri, obrer, no? Vull dir,
exacte.
És un llibre escrit des
és transversal, sí,
exacte.
Tant. O sigui,
sí.
El protagonista és un nen, les vivències del nen, però el nen amb la família, el nen a l'escola, el nen...
Sí. Però un nen, Sergi, amb un context molt marcat, no? Perquè normalment els contextos, els llibres infantils, vull dir que queden molt difuminats, no?
És que de fet aquest llibre marca una miqueta una època, eh?
Sí.
És que tu ara llegeixes aquests llibres i segurament és un retrat de l'Espanya de fa 10, 15, 20 anys.
I tant.
Saps el que vull dir?
Sí. Després també tenim La història interminable, de l'Ende, no? La història interminable de l'Ende és...
Sí.
Però repeteixo que els donen com a cànon d'infantil i juvenil. Hi ha molts d'aquests que els veig més cap a...
Sí, realment són històries molt elaborades, però definitivament són per infants. O són per infants per veure-les amb els pares, o perquè el pare et llegeixi, no és perquè ho llegeixi el nen.
Sí.
És perquè el nen fantasegi i un adult li posi veu, no? Aquelles lletres que el nen potser seria massa dens per ell.
Sí, exacte.
Jo penso que aquests llibres que estàs anomenant són per això, són per fomentar una miqueta el vincle també, no?
Correcte, és molt important llegir-los i comentar-los de manera crítica, vull dir, compartir. Sí. I el que deies tu, clàssic dels clàssics, els germans Grimm. Que els germans Grimm, clar, són els contes germans Grimm, però realment ells el que feien era, ja és ben sabut, no?
Escabrosos eren.
No, però era recollir, vull dir, anaven pels pobles, però, i llavors va fer una tasca molt important, perquè s'haguessin perdut rondalles i contes impressionants, vull dir, de cultura popular, sí. I ells el que feien era recollir-ho tot i d'alguna manera reescriure-ho, no?
Però que va fer la Fontaine, no? Potser amb les fàbules d'Esop.
Exactament, no? Exactament. Sí. Llavors, ens ha fet molta il·lusió també aquesta visió que tenen dels germans Grimm, uns nens de 5 anys, no? D'aquella escola.
Sí. Escoltem-ho bé.
Que ho podem escoltar, sí.
Els germans Grimm eren dos, en Jacob i en Wilhelm. Són dos germans nascuts a Alemanya. Els germans Grimm van escriure els contes de Hansel i Gretel, El llop i les cercabretes, La caputxa vermella, La ventafocs, La Blancaneus. Són històries recollides de les veus del poble o agafades de la biblioteca.
Vinga, resum.
Sí, són...
La llista que han fet els nens.
Fa una mica gràcia, no?, que nens tan petits, vull dir, ja se'ls introdueixi en aquest món, no?, se'ls posi context a les coses, no?, ja els grim
doncs
qui eren.
I mira, fer aquest vídeo per aquests xiquets segur que els hi va fer molta gràcia, poder Exactament. Fer el vídeo, gravar-ho,
sí.
Llegir-se els contes per saber de què haurien de parlar.
I en la seva vida sabran qui són els germans Grimm, vull dir, són d'aquelles coses, aquest tipus de feines que després que impregnen,
són
vull
dir. Poetes que queden aquí, com Homer, no?
Exacte. Doncs els germans Grimm creien que els clàssics, o sigui, jo crec que és universal, no? Qui no sap la història de la caputxeta vermella o la Blancaneus, Hansel i Gretel, no? Vull dir,
la ventafocs. Que es tallaven els dits per ficar el peu a la sabata de vidre, tu.
Exacte. Sí. I el que dèiem, que els contes, vull dir, no tenim pas temps en aquest programa, però per analitzar-los, tots tenen un contingut explícit, però l'altre subliminal, vull dir, són uns contes populars que tenen una càrrega interior impressionant, tots aquests contes populars.
Un legendari, no? El que tenen les llegendes, allò de...
Sí.
Potser és veritat, potser no, però...
Sí.
Però aquí això vol dir alguna cosa.
I missatge, sí. Tots tenen un missatge explícit i clar, vull dir, que va directe a l'inconscient, Llavors, per què el programa de literatura infantil? Per això, perquè nosaltres considerem literatura infantil amb una importància cabdal, no? Per molts motius, no? Com sempre diem, nosaltres que som apologetes de la literatura, que a través de la literatura infantil els nanos poden viure moltes vides que d'altra manera no podrien viure. Perquè aquesta és una de les essències de la literatura, no? Viure infinitat de vides, no? Qui no llegeix en viu una de vida, diuen, llegeix de viu infinitat. Després, a nivell, per exemple, emocional, la literatura infantil permet que els nanos s'identifiquin amb emocions. A través de les emocions dels protagonistes, d'alguna manera van aclarificant les seves pròpies. A través de la por del protagonista, entenc que la por és una cosa natural, que la por és una cosa que se sent, i la seva por ja no és vergonyant. A través de la lida del protagonista, coneix la pròpia alegria, a través de la tristesa, la pròpia tristesa. És una manera, a través de la literatura, d'alguna manera de certificar, descobrir, gestionar les pròpies emocions, no? I escolarment, molts beneficis. El que llegeix té un bon vocabulari, ortografia, gramàtica...
Sí, té recursos per expressar el que sent.
Exactament.
Com més paraules saps, més recursos tens per expressar els teus sentiments, els teus pensaments, no?
Exactament, sí.
Menys frustració.
Sí, correcte. Vull dir, emocionalment li eixampla el món, no? Li dona molts, li dona molts eines i recursos, sí, per ser millor. I voldríem temps també, perquè hem trobat a la xarxa una petita perla d'un xaval, vull dir, calculem que té uns 11-12 anys, així ho hem trobat de manera atzarosa.
Matías White,
de Córdoba, Argentina.
Córdoba, és tu.
Sí, que hem vist al YouTube que està fent una conferència, vull dir, amb un pinganillo, vull dir, no sé com se diu en català, un pinganillo, ell sol davant d'un auditori impressionant, potser hi ha 200-300 persones, nens, adults, tot tipus, i ell va explicitant d'una manera, va explicant què és per ell la literatura, i veureu amb quina passió i amb quina convicció explica això, perquè hem considerat que que us ho hem de fer evident, perquè és impressionant. Escoltem una primera part.
A veure què diu.
Esta imagen a los adultos, ellos solamente veían un sombrero. Pero el principito veía mucho más que eso. Veía una boa que digería un elefante. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? Muchos probablemente dirán que es una biblioteca, un conjunto de libros, estantes con muchos cuentos. Pero en mi biblioteca yo veo mucho más que eso. Yo veo... un portal a un mundo lleno de aventuras. Un pasaporte a un lugar lleno de magia. A mí me fascinan los libros. Cuando los leo, siento que me transporto a otra dimensión. Al leer Harry Potter, siento que soy yo el que está peleando contra Lord Voldemort. Y eso es una sensación increíble. Pero lamentablemente no es así para
sí,
todos los niños. Aquí
Sergi ara va explicant que hi ha molts nanos de barris pobres a Argentina, vull dir que no tenen accés normalment als llibres, i a ell li dona l'ànima perquè pensa que amb la pressió que té ell, pensa, ostres, quina llàstima que els altres nanos, vull dir, no puguin gaudir com jo gaudeixo dels llibres, no? I llavors, si pots arribar al minut 3 i 10, ell se busca una fórmula per intentar corregir aquesta mancança social i per aconseguir que els altres nanos llegeixin.
Ah, bueno, a veure què diu, doncs.
A veure.
Todos en familia. Entonces, ¿cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? ¿Cómo? A través de niños que lean a otros niños y así producir un efecto de contagio. Algunos chicos, como mis compañeros de colegio, están en un contacto frecuente con la literatura. ¿Por qué no contagiar esa magia a aquellos niños que solo se contactan con la literatura a través de la escuela y su maestra de jardín? Por eso decidí empezar con el hechizo. Fui al jardín Rincón de Sueños a contar un cuento en el que una bruja le hacía lugar en su escoba a seres muy diversos. Y cuando la bruja estuvo en problemas, ellos la ayudaron. Una historia de solidaridad y compañerismo. Después realizamos actividades en las que cada uno decoraba su sombrero de brujo y varitas. Los chicos estaban tan felices luciendo sus sombreros de brujo. Me di cuenta de que mi idea estaba funcionando cuando muchos, después de estas actividades, se pusieron a hojear el cuento y pedían más. El hechizo funcionó, pero para contagiar necesitaba más gente. Entonces, ideé un sistema de padrinos y ahijados en la lectura, que involucraron a mis compañeros de mi colegio Mark Twain y los niños de Salita de Cuatro. Esta vez, ellos nos visitaron a nosotros. A cada uno le asigné uno de mis compañeros como padrino o madrina y compartieron juntos abrazos, libros y una mañana inolvidable lleno de la magia de la lectura. En base a otro cuento que leí, padrinos y ahijados realizaron actividades que involucraron repetición, juego de palabras y movimiento físico. También realizamos un dibujo en pareja en base al cuento. Después compartimos una merienda y cada padrino le regaló un libro a su ahijado y lo leyeron juntos. Cuando llegó el momento de despedirse...
Sí, a ver, el vídeo dura molt, no? El vídeo és realment una conferència... Repetim, l'impressionant que és un xavalet de 11 a 12 anys amb un pinguerillo, sol al mig d'un escenari, que va improvisar aquestes paraules, vull dir, els porta preparades, però d'alguna manera no llegeix res absolutament, vull dir...
No.
Vull dir, i transmet una passió i un plaer pels llibres i aquestes ganes de contagiar-ho, que diu ell, diu contagiar, no? Vull dir...
Home, un xiquet així amb aquesta energia...
Sí.
Si li dona la plataforma...
Ens ha agradat, no? Ens ha agradat com a repte de dir, ostres, si aconseguíssim anar-nos així, vull dir, que contagiessin, seria aquest efecte contagi, vull dir, per això volíem acabar faci avui aquesta pàgina 107 dedicada a la literatura infantil amb aquest xavalet. Com es diu que es deia?
Matías White.
El Matías White. El Matías White, el que hem de fer és anar seguint a les xarxes perquè té un futur promotador.
Sí, sí, que bé que parla.
Doncs Sergi, què recomanem als nanos?
El Petit Príncep i molts altres llibres.
Tot el que puguin.
I tant, i tant.
Tot el que arribi a les seves mans.
I tant. I els pares, tiets, amics, germans grans.
I que els pares s'impliquin. Com deies tu molt abans, el vincle. El vincle, sobretot el vincle.
Ho reforça molt perquè el vincle és fonamental. El nen ho viu, però el pare, tot i que estigui més pendent del nen, també ho està vivint una miqueta, no?
La paraula, el vincle.
Molt bé, Pep. La 100 pàgina.
100 pàgina.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.